passen gairebé 4 minuts de 11:45 del migdia. És temps ara al matí de Catalunya Ràdio de parlar de ciència, acompanyats de científics de diversos àmbits que ens arriben d'arreu del món i sempre guiats de la sàvia mà de Salvador Massip. Bon dia, Salvador.
Bon dia. Avui
ens acompanya Joao Curado, un portuguès de 28 anys que treballa al grup de bioinformàtica i genòmica del Centre de Regulació Genòmica de Barcelona. Bon dia, Joao.
Hola, bon dia.
I avui parlem, Salvador, d'això, de la genòmica, de les seves aplicacions. Parlàvem en algun moment, recordem segur tothom, la seqüència del genoma humà, que va ser tan famosa en el seu moment, però això vol dir que ja es podia llegir aleshores tota la informació del nostre ADN?
Ui, sí, han passat moltes coses des de llavors. Sí, estem, no?, parlant que sí, d'això era a principi de segles, o sigui, fa uns 10 anys, més de 10 anys, que s'anunciava el que dius tu, no?, que el projecte Genoma Humà, que va ser aquest projecte tan immens que va durar pràcticament una dècada sencera i que va costar, doncs, a vora de 3.000 milions de dòlars per aconseguir el que dius tu, llegir el genoma humà. Què vol dir això? Vol dir que dins les nostres cèl·lules, totes les cèl·lules dels éssers vius, tenen el que és l'ADN, que és on hi ha la informació que permet a les cèl·lules i en general els organismes funcionar, viure i ser com són, no? Aquesta informació és els gens, com tots sabeu. Això és el genoma de cada persona, de cada individu, està dintre la cèl·lula. I el que vam fer amb el projecte Genoma Humà va ser llegir-lo de punta a punta al genoma d'una sola persona. Això va ser una mica el principi del que s'ha dit l'era postgenòmica, perquè el que ens va donar són les eines, les armes, per començar a bastir una sèrie de projectes molt interessants, molt més complexes que hem fet a partir de llavors. Tenint un genoma ja llegit de punta a punta, de referència, amb una base de dades, el que hem pogut fer és anar construint una sèrie de projectes de genètics, d'informació genètica reunida, que ens permet avançar en molts camps a la vegada. El que estem fent avui en dia, això amb el camp de la genòmica, és analitzar mostres d'ADN de persones, de moltes persones diferents, els llegim de punta a punta, com es va fer en el projecte Genoma Humà, o els llegim a trossets, i ara hem arribat a un punt, doncs, que això, aquesta feina que abans tardàvem una dècada, ara es pot fer en qüestió de dies. O sigui, podem llegir un genoma sencer en qüestió de només uns quants dies i amb un cost d'uns 10.000 dòlars per cada genoma, comparat amb els 3.000 milions que us deia abans. O sigui, hem fet un avançament brutal aquests últims 10 anys. Gràcies a això, el que podem fer és seqüenciar genomes de moltes persones diferents. I això ens permet, comparant aquestes coses, doncs, esbrinar coses com, per exemple, entendre millor com ha evolucionat el ser humà, d'on ve els éssers humans, com són les diferents poblacions genèticament que hi ha en aquest planeta, quines diferències hi ha, quines semblances hi ha. I, a més, quan parlem amb el camp de les malalties, ens permet fer aquests anàlisis, ens permeten fer uns estudis genètics de les malalties, que amb certes malalties, com per exemple el càncer, ja n'hem estat parlant, que és una malaltia que comença gràcies o per culpa d'uns gens que no funcionen. Això ens permet, doncs, poder analitzar milers i milers i milers de càncers diferents a nivell genètic, buscar què els fa especials, què fa que s'assemblin entre ells o què els fa diferents. Justament ara, la setmana passada, es parlava d'un estudi molt important que s'ha fet amb estudis de diferents 14 països diferents hi han participat, entre ells hi ha científics de l'Hospital Clínic de Barcelona que hi ha contribuït, que el que feien és analitzar això, precisament el que dèiem, els perfils genètics del càncer. Què vol dir això? Això vol dir que es van agafar 7.000 càncers diferents. Imagineu el que estem dient ara, el poder de la genòmica. La genòmica seria la ciència que estudia els genomes, i ara podem arribar a llegir 7.000 càncers diferents en qüestió de mesos, i es van analitzar 5 milions de canvis, de trastorns genètics d'aquests càncers. Com dèiem abans, el càncer apareix per culpa d'una sèrie de mutacions, una sèrie de canvis genètics, i se'n van analitzar 5 milions diferents. Amb aquesta informació es va poder construir, doncs, el que van anomenar aquests perfils genètics, o sigui, 20 perfils diferents que agrupava aquests càncers segons quins gens tenien que funcionaven o que no funcionaven. Per què serveix això? És una cosa molt important. O sigui, estem passant de classificar els càncers en dir, doncs, això és un càncer de fetge, això és un càncer de pulmó, a dir, aquest és un càncer que té les mutacions en el gen A, B, C i D. Això, a l'hora de definir, de preparar tractaments, és molt més poderós, ens permet diferenciar quins càncers poden respondre a uns certs tipus de fàrmacs dirigits, quins no respondran i quins aniran millor.
I això que pot sorprendre als oients, és a dir, si ara no es fa aquesta classificació de càncer de fetge o de pulmó, sinó càncer en funció dels gens als quals afecta, vol dir que pot haver-hi un càncer de pulmó i un càncer de fetge que afecti els mateixos gens i, per tant, estiguin agrupats en un mateix grup?
Normalment, sí, ja. Això és, precisament, justament, en els últims mesos estem aprenent a respondre a aquestes preguntes. Fins ara no ho teníem molt clar, quines són les semblances entre els càncers de diferents llocs, i estem veient que sí, que hi ha càncers d'òrgans diferents que poden tenir algunes bases genètiques semblants. Per tant, això vol dir que, en principi, un mateix fàrmac podria funcionar. Ara estem, per exemple, tractant leucèmies amb tractaments que en principi s'havien preparat per als melanomes, perquè hem vist que el melanoma i certes leucèmies comparteixen unes certes mutacions iguals, per tant, en principi això vol dir que aquest fàrmac hauria de funcionar. Tot això abans d'aquesta colla d'anàlisis genètics, d'aquesta anàlisi dels genomes, no ho sabíem, i això ens permet doncs, anar afinant una mica més els tractaments. I dintre d'un mateix tipus de càncers, abans englobàvem amb un sol nom, això és un càncer de mama, per exemple, i ara sabem que dintre d'aquests càncers hi ha centenars o milers de tipus diferents, encara cada càncer és un món, i això ens permetrà doncs, el que dèiem, apuntar millor a anar a atacar què és el que no funciona en aquell càncer.
I també s'ha pogut, per exemple, comentaves abans que es podien entendre millor d'on venim, com han evolucionat els humans, quines diferències hi ha entre poblacions humanes arreu del món. Hi ha hagut coincidències, per exemple, entre poblacions de llocs relativament separats per la distància, però que tenen una genètica semblant?
Clar, exacte. Si vas tirant prou enrere, ens adonem que tots venim doncs, de la mateixa població d'humans que fa uns milers d'anys ja estava doncs, a Àfrica, no? Que és el que es coneix. El que és més interessant en aquests estudis, una mica en la línia del que dius tu, és entendre la diversitat genètica. Perquè, clar, nosaltres fins abans de l'època de la genòmica, el món es dividia en races en funció del color de la pell. No? Hi ha els blancs, els negres, els que siguin. No? I això és absolutament absurd, perquè les diferències entre les poblacions són més profundes a nivell genètic, i això ens permet entendre moltes més coses. Per exemple, dintre la mateixa de la península Ibèrica, a la costa est, tenim uns genomes, una sèrie de gens que són, una sèrie de variants d'aquests gens que són diferents de la gent de l'interior. Nosaltres hem estat més exposats al llarg del temps a la interacció amb altres pobles de la Mediterrània, amb els quals hem intercanviat genomes, això vol dir que ens hem reproduït amb ells, diguéssim, cosa que potser en el centre de la península no ho tenen. Per tant, entendre exactament què ens fa diferents a nivell genètic, encara que exteriorment siguem semblants, tinguem el mateix color de pell, no és una curiositat, sinó és una cosa important a l'hora d'entendre, per exemple, com responem a un fàrmac. Si tenim una sèrie de variants d'un gen, pot ser que ens faci més sensibles a aquests fàrmacs o menys sensibles a aquests fàrmacs. Entendre quina població és més sensible a certs fàrmacs o a certs tractaments ens pot ajudar molt, no només amb el càncer, sinó amb moltes malalties.
Per cert, si no ho entès malament, en aquesta investigació que comentaves, en la qual havia participat l'Hospital al Clínic de Barcelona, s'havien analitzat 5 milions de trastorns, 7.000 càncers. Això només és una investigació i aleshores m'imagino que la genòmica ha generat una quantitat ingent de dades i la ciència està preparada per gestionar tota aquesta informació?
Clar, aquí és on estem el problema, no? Tu fas un estudi d'aquests i de cop i volta tens 50 discs plens fins a dalt de dades que no saps ni com posar-t'hi. És un problema, o sigui, és un avantatge evidentment que som capaços d'obtenir moltes dades i molt ràpid, però això a la vegada ha generat un problema important, que és que com analitzem, què fem amb aquestes dades, com les processem, com traiem la informació útil de tota aquesta gran massa d'informació que els estudis de genòmica generen. Això ha fet que hagi augmentat la importància, hagi aparegut una nova figura en el camp de la biomedicina, que són els bioinformàtics, són una nova raça de científics que saben, entenen prou d'informàtica com per poder extreure la informació d'aquestes dades genòmiques. Són els que entenen suficientment de biologia com per saber què ens interessa d'aquestes dades genòmiques, però a la vegada són experts en informàtica i això els permet doncs, processar millor aquestes dades i treure'n la mena d'informació que ens permetrà doncs, després allò que dèiem, no? Generar nous fàrmacs, generar nous teràpies o el que sigui.
Doncs precisament per parlar d'això de la bioinformàtica, d'aquesta nova raça que diu el Salvador de científics, tenim el Joao Curado aquí. Joao, us considereu els bioinformàtics, una nova figura, una nova raça, com deia el Salvador, de científics?
Bueno, no sé, en realidad yo creo que todos los biólogos ahora ya son un poco bioinformáticos, porque como se están generando tantos datos que hay que saber un poco de informática. Luego hay unos más especializados como yo y los bioinformáticos así más puros que están desarrollando las herramientas. Hay otros que están simplemente utilizando, pero es una mezcla que no creo que sea un caso aparte, sino otra parte de la misma ciencia.
Sí, que cada vegada hi ha més bioinformàtics, la ciència evoluciona d'una manera que obliga a tenir aquesta mena de coneixements. Quins coneixements, quins estudis has fet tu per ser bioinformàtic?
En realidad yo empecé estudiando informática, hice 2 años de la carrera de ingeniería, pero luego pensé que estaba más interesado en aplicar ese gusto que tenía yo por la informática en algo biológico y salí ahora como una carrera nueva, la de bioinformática, y me cambié de carrera y hice todo en bioinformática ya.
O sigui que a nivell acadèmic, Salvador, ja s'ha vist i s'ha comprovat que això ha d'anar per aquí.
Sens dubte, sí, sí. Nosaltres, evidentment, avui en dia no podríem fer res sense un ordinador. I el que diu el Joao és totalment cert. Necessitem els bioinformàtics perquè són els que tenen l'habilitat i el coneixement per fer les feines grosses o per, com deia ell, generar les eines, el software o els programes que necessitem per interpretar-los. Però avui en dia no crec que hi hagi cap científic, encara que no faci directament genòmica. Qualsevol feina relacionada amb la biomedicina passa en un moment o altre pels estudis genètics i cal que tots els científics entenguem una mica com funciona això. És difícil perquè és un món una mica nou per nosaltres, quan de cop i volta et posen davant d'una base de dades amb un munt d'entrades i un munt de noms i números, no saps què has de fer, però gràcies a gent com el Joao i altres bioinformàtics, doncs ens estan entrenant, i és una mica el que deia ell, tots hem d'estar una mica cada cop més ficats en el que és la part d'analitzar les dades gràcies a la informàtica.
Com analitzeu, Joao, tota aquesta gran quantitat de dades que us arriben? Com ho feu? I també em sembla que hi ha una part important que té a veure amb la simulació. ¿Es así?
Sí, sí. Primero hay que saber tratarlos, que es más o menos una... Bueno, es un protocolo ya estándar que hay que hacer, como mapear los experimentos en el genoma para poder así sacar información que puede ser, por ejemplo, la variancia entre la población, como habíamos hablado un poco ya. Y después de hacer eso, hay que utilizarlo para saber algo nuevo, que puede ser, por ejemplo, la simulación, como has dicho, que lo que hago yo es más o menos mirar cómo está la condición epigenética del organismo, que creo que habéis hablado aquí en un programa de epigenética, y así luego poder hacer una predicción de cómo va a expresar la proteína ese organismo. Y eso es una predicción que nos ayuda a entender exactamente la regulación de los genes. Se puede también hacer una predicción así que a lo mejor interesa más a la vida cotidiana, que es una simulación de interacción entre fármacos y proteínas. Por ejemplo, antes de empezar a probar en el laboratorio, en células, luego en ratones, cuáles son los efectos adversos de un fármaco, que sabemos que va a bloquear un efecto dañino de una proteína, podemos hacer una simulación en ordenador y así ya podemos saber que aunque haga bien por un lado, pero va a hacer daño por otro lado, mejor no probarlo y se ahorra miles de dineros y de tiempo.
¿Y es totalmente fiable que estas simulaciones que feo?
Nunca es 100% fiable, pero nos puede decir que tiene 95% de probabilidad de causar algo que no queríamos, y luego así ya depende del científico como persona decidir si merece invertir un poco más o mejor buscar otro fármaco.
Sí, ja, no, ja veieu que el poder increïble que pot tenir la informàtica per estalviar-nos temps i diners i problemes, no?
Per això parlaves d'aquells estalvis, en una cosa com amb l'altra, ara fa una estona.
Sí, sí, doncs això, doncs a cada cop més hi ha aquesta integració, diguéssim, dels dos mons, de la que és la simulació, no? de fer prediccions abans de posar-nos-hi, no? És una mica el que s'està anomenant biologia de sistemes, que és un camp de la ciència que està progressant molt, que és precisament això, fer grans simulacions. Com hem anat parlant altres vegades al programa, un dels problemes que tenim amb els científics que fem biomedicina és el problema de que no podem predir el que passarà amb un humà. O sigui, hem de fer experiments amb humans, i això no? és molt complicat, i per això usem animals, o usem cèl·lules, laboratori. La tercera branca seria això, usar models informàtics que poden simular molt bé el que pot passar dins d'un organisme. I això està cada cop més estès, està millorant molt aquests models que estan aconseguint els bioinformàtics, que ens permeten doncs avançar a passos de gegant ara.
Una altra de les funcions de la bioinformàtica és la mineria de dades, el data mining. Joao, què és això?
Bueno, el data mining es lo que hago yo más directamente, que es simplemente analizar los datos de secuenciación de genomas, que son como archivos gigantes de datos, que el genoma tiene como cuatro letras, los cuatro nucleótidos, A, C, G y T, que son repetidos millones de veces, y la única manera de sacar alguna información que signifique algo y que pueda aportar alguna novedad o algún paso adelante en la ciencia es como utilizar algoritmos informáticos que puedan encontrar en un tiempo relativamente corto alguna información que se fuera manualmente y mirando las páginas en un archivo de Word. Nunca sería posible encontrar nada de interesante porque serían solo cuatro letras repetidas hasta el infinito.
I per fer tot això hi ha eines ja adequades, ordinadors prou potents.
Sí, ahí en el CRG, por ejemplo, tenemos un que llamamos cluster, que es como un ordenador central que tiene como una potencia de más de miles de ordenadores normales de esos que la gente tiene en casa, y nosotros hacemos nuestro programa, enviamos, esperamos y luego nos llega el resultado.
Salvador, els bioinformàtics us fan potser una mica d'enveja per aquest doble coneixement que tenen?
Ens fan enveja i ens fan por perquè no els entenem del tot el que fan. No, imagina't el que està explicant, és fantàstic. O sigui, una persona amb un ordinador pot estar fent experiments i nosaltres abans tardàvem setmanes de muntar el laboratori, no? Tu, per exemple, pots preguntar, aquesta proteïna interacciona amb tal altra proteïna? Per fer-ho de forma biològica tardes uns dies a fer uns experiments i tal. Un bioinformàtic pot asseure's amb una base de dades, d'aquestes bases de dades, a més, són totes públiques, la majoria són bases de dades que tothom pot accedir, t'asseus allà i busques amb el software adequat que t'ajuda a fer prediccions de dir, aquesta proteïna no s'unirà a aquesta, aquesta i aquesta. A més, tu ho has de confirmar, però, si més no, t'ha acotat molt, t'ha reduït molt les possibilitats i t'ha permès fer passos de gegant, permès tot això de la bioinformàtica, el data mining, i totes aquestes bases de dades et permeten anar molt més ràpid i estalviar-te molt de temps als experiments, i això fa avançar la ciència més ràpid. Realment, sí, ser bioinformàtic és una cosa fantàstica, jo trobo que és una de les figures potser més interessants de la ciència avui en dia.
Doncs, parlant també de la part personal, que sempre volem tractar en aquesta secció amb els nostres científics convidats que acostumen a ser de fora, doncs, primer li volíem preguntar al Joao què és el que fa un portuguès tan jove aquí fent de bioinformàtic a Catalunya.
Bueno, yo cuando terminé la carrera en la universidad sabía que quería seguir con bioinformática y es un campo que en Portugal todavía está un poco más atrás, y entonces sabía que tenía que ir al extranjero, tenía una experiencia ya en Estados Unidos y sabía que las cosas eran un poco diferentes de la realidad que teníamos en Portugal. Luego por internet me puse ahí buscando laboratorios así que me parecían interesantes. Luego vine a Barcelona a hacer una visita, por suerte, cuando me acerqué al laboratorio y he visto que el Sergio está justo delante de la playa, ya sabía que era aquí que quería trabajar, por suerte estoy aquí ahora.
I com diu el Salvador, que els bioinformàtics, doncs, que és una de les branques més apassionants de la ciència actual, recomanaries a la gent jove que s'apuntés a fer aquestes carreres?
Sí, yo creo que es uno de los campos que está en más crecimiento y por eso siempre hará falta nuevos bioinformáticos. Yo que estoy ahora terminando mi doctorado, ya empecé un poco a buscar qué hacer después y veo que hay bastantes posibilidades, es una buena carrera.
Sí, té raó, és una opció molt bona, perquè de fet aquí a la universitat meva n'estàvem buscant fa poc, precisament per això, perquè no hi ha tantes persones que estiguin preparades per fer les dues coses, no? D'entendre informàtica i biologia. Per tant, és una opció de futur per a la gent que estigui plantejant-se estudiar biologia o fer carreres en el camp de la investigació. La bioinformàtica és molt atractiva, és una opció que durant molt de temps segurament hi haurà necessitat de tenir més i més gent entrenada en aquest camp.
Però m'imagino que acadèmicament no deu ser fàcil, per tant, cal una mica de vocació, no, Joao? Passió per aquesta feina.
Sí, como en cualquier ciencia, yo creo que hay que tener bastante gusto por la curiosidad y por encontrar algo que, por más pequeño que sea, ya sabemos que somos la primera persona que lo estamos encontrando y eso es lo que motiva. No será tanto por el dinero que vas a cobrar al final del mes, sino también por la pasión que tienes la ciencia.
Doncs Joao, Salvador, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, i al Salvador li diem fins la setmana vinent, que tornarem a posar la ciència en primera plana. Moltes gràcies a tots.
Fins la setmana que ve. Que
bon
vagi
dia.
Bé.
Gràcies, Joao.
Adéu.